El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Comença la tertúlia del gall del monestir. Avui amb nosaltres Toni Ramon i Enzaine Conesa. Enzaine Conesa i Toni Ramon, molt bon dia als dos.
Molt bon dia.
Bon dia.
Moltes gràcies per venir a la tertúlia d'aquest dimarts, que és gairebé un dilluns, perquè comença la setmana laboral avui a Catalunya. Parlem de la comissió de Carnaval, que impulsarà una festa pròpia sense l'Ajuntament. És un tema que va aparèixer la setmana passada i, resumidament, la comissió de Carnaval va explicar que tiraria endavant una festa amb activitats pròpies i organitzades de manera independent a l'Ajuntament. La decisió arriba després, diuen, de la no resposta per part del consistori a la carta que el col·lectiu va enviar uns dies abans, en què li demanava un lloc estable per poder celebrar les activitats i un compromís més ferm amb aquesta festa. Ja havien fet una roda de premsa per explicar les seves reclamacions, van enviar aquesta carta i, davant de la no resposta, ha explicat la comissió del Carnaval que impulsarà una festa pròpia sense l'Ajuntament. Ha estat el tema que ha aixecat més polèmica, perquè Esquerra Republicana i la CUP doncs, han emès també uns comunicats per donar suport a la comissió. Algun comentari?
Bé, fa un parell de setmanes em preguntaves, com a persona d'Esquerres, quin és el model alternatiu de ciutat que es podria proposar en relació a Convergència i Unió? Bé, doncs això és un model de ciutat, és a dir, amb el Toni també parlàvem fa just un mes, no?, de la festa de la tardor, de les complicacions que posa i les dificultats que posa l'Ajuntament a l'hora d'organitzar activitats amb les entitats. El tema del Carnestoltes és un déjà vu, ja ho hem viscut altres vegades, i sembla que hi ha un problema en la gestió de l'espai públic. És que si les entitats planifiquen amb temps, ho notifiquen a l'Ajuntament, l'Ajuntament també amb temps pot dir ho fem aquí i ho fem aquí, i no canviar d'espais constantment. I a veure, és que estem parlant d'una cosa molt simple, de donar facilitats a les entitats, i sembla que el que volen és que en aquest poble, el que deia el Toni l'altre dia, que no hi hagi vida, el model de ciutat dormitori, no? Que la gent vingui aquí per dormir poc, i poca cosa més. Doncs això és important, i estem parlant de model de ciutat.
Aquest cap de setmana, amb un dinar, que no explicaré, però sí que interessant.
Off the record total.
Parlàvem justament de com orientar doncs, els missatges, no? els partits que a dia d'avui estan a l'oposició, de com hem de comunicar aquesta necessitat, no?, de canvi de model. I, sobretot, hem de fer èmfasi en tot allò intangible. Segurament, si a la gent que viu a Sant Cugat, que té un grau de satisfacció de viure a Sant Cugat important, ens quedem només en el model de ciutat i parlem de que volem un canvi de model de ciutat o que hi ha uns partits que volen un canvi de model de ciutat, és possible que no arribin, que no comuniquin, que la gent directament digui, escolti, jo aquí visc molt bé, m'agrada la ciutat i, per tant, la seva proposta no m'interessa. Per tant, els partits s'hauran d'esforçar, partits i entitats, perquè de fet som els principals afectats, són les entitats, a explicar què vol dir aquest altre model de ciutat, no? Aquest intangible, aquest, diguéssim, patrimoni doncs, que té la ciutat i que l'Ajuntament, quan a vegades convé, quan són unes entitats molt concretes, doncs s'hi posa al costat i recolza, però sempre que anem a tocar activitats de carnaval, activitats franja de nit de festa tardor, activitats doncs, de diada diables, diada castellers, etc. Quan passen de les 8 del vespre, sempre trobem els mateixos problemes. La no planificació, la improvisació i la reacció davant de la trucada del veí, quan em sembla que hauríem de fer tot el contrari. Planificar, distribuir bé els espais i fer una mica de pedagogia en els veïns i veïnes doncs, de que activitat, entitats, festa, també vol dir cohesió, i vol dir cohesió social, i vol dir una qualitat de vida millor per les persones que viuen a la ciutat, i això és el que hi ha una greu mancança. En el cas concret de Carnaval, i per referir-me a algun dels comunicats que hi ha hagut, jo tampoc penso que tot se solucioni amb el que en diem o una sala de concerts o una sala B. Jo
tot es soluciona amb un equipament, no?
Crec que no se soluciona amb un equipament. Que l'equipament és necessari? Sí, molt necessari. Ara, això no vol dir que si un dia tenim aquest equipament dins d'un polígon industrial, que és on està de moda ara fer aquest tipus d'equipament, no fos cas que molestéssim, tampoc ho hem solucionat tot. Som un país mediterrani, tenim calor durant, o es poden fer activitats al carrer durant 9 mesos l'any, i per tant em sembla absurd pensar que tot, a partir de que tinguem aquell equipament, es podrà fer tancat entre quatre parets. No, en absolut. O sigui, l'equipament solucionarà molts problemes. Donarà cobertura a grups locals, donarà cobertura a festes tipus la de Carnaval, que l'estàs fent a ple hivern. Però la resta de l'any hem de poder prendre els carrers, amb el millor sentit de la paraula, doncs per fer aquesta activitat i, en el fons, per fer ciutat i per fer cohesió.
A mi m'agradaria saber quin és el protocol que segueix l'equip de govern, l'Ajuntament, una vegada una entitat ha demanat l'ús de l'espai públic, no? Perquè jo no sé si és serveis urbans, si és cultura, si hi ha una comissió que reuneix setmanalment per distribuir els espais, i què és el que fa que hi hagi aquesta improvisació constant. A veure, és que cada any ja sabem que tenim festa de tardor, cada any sabem que tenim carnestoltes, és a dir, hi ha una sèrie d'activitats que ja se saben, es coneixen, i som un poble bastant previsible, vull dir, la gent tampoc es treu festes de la màniga. Aleshores, jo crec que tampoc ha de ser tan difícil, doncs, fer una planificació anual i distribuir de forma equilibrada les activitats en els barris, no? Perquè els veïns no es queixin, i bueno, cuidar una mica el que dèiem l'altre dia també a la tertúlia, no? Aquesta entitat que s'estava creant una
de
mica
contra
de veïns contra el soroll, no? Doncs en la mesura que sigui possible, doncs equilibrar les activitats arreu del poble. Però vaja, és que si les entitats planifiquen, l'Ajuntament també ha de poder planificar. Llavors, jo no sé, Toni, tu que has estat a l'equip de govern, o si tens coneixement de com funciona aquest protocol,
bueno,
aquest circuit.
Ha variat bastant perquè...
Qui mana aquí? O sigui, qui diu sí, no, o aquí sí o aquí no?
Jo crec que mana molt l'equip de govern, en aquest cas.
Però qui de l'equip de govern?
Això és el
quina
que,
àrea,
el
no?
que desconec a dia d'avui.
Que és cultura?
Jo crec que cultura, penso que intervé poc, políticament parlant. Jo tinc la sensació, i són sensacions, no conec més enllà, clar, l'any 2000, del 2003 al 2007 no hi havia cap comissió, o sigui, via pública feia l'autorització, els diferents àmbits miraven que no hi hagués activitat al mateix dia al carrer, bueno, tot això sí que estava controlat, i si hi havia algun conflicte, doncs arribaven al regidor i es debatia i s'intentava solucionar el millor possible. Una reivindicació ja meva personal dels anys de regidor era, doncs, establir un mecanisme que ens permetés avançar-nos el problema. Quina era la principal queixa que subscric de les entitats? Doncs organitzaven, que continua passant exactament igual ara, organitzen una activitat, planifiquen una activitat, treballen tècnicament l'activitat, aquí no hi ha cap queixa, i jo amb la meva experiència actual ara des d'una entitat, doncs sempre la resposta o el tècnic darrere el telèfon hi és, i no hi ha massa problema. El problema arriba a 48 hores de la festa, que algú, que encara no sabem, jo no sé exactament qui
algú
és,
s'inspira.
Algú deu consultar què es fa a la ciutat aquell cap de setmana i llavors deu posar el crit al cel. I a partir d'aquí és quan hi han totes les corredisses, les trucades, no, ara això no es pot fer, ara això s'ha d'acabar abans d'hora, o ara això ho hem de moure de lloc. Quan tens, doncs, en casos d'algunes entitats, doncs, que tenen grups contractats, que tenen, si fan una botifarrada, botifarres comprades, que això pot semblar una xorrada, però, és un tema logístic
important,
complicat, si et tomben la festa a 48 hores o te la canvien d'ubicació, tu has fet unes previsions que segurament no s'acompliran segons on t'envien, bueno, o sigui, hi ha una sèrie de greuges importants amb tota aquesta gestió. Per tant, jo crec que tècnicament sí que es cerquen unes directrius i, per exemple, la festa tardor, que diem que va ser la primera damnificada de petar-se per l'amplada del pacte de nit, doncs sí que vam començar a organitzar d'inici, acabant a les 12, això sí, és veritat, vull dir, un mes i mig ja sabíem que acabaríem a les 12. Aquí cap queixa, bueno, queixa de no poder tirar més endavant, però almenys...
Ho saps.
Has programat...
Hi ha les normes que...
De manera absurda, perquè la programació no hi havia per on agafar-la per culpa d'això, perquè havies d'inquibir concerts, correfoc, etc., amb una franja horària molt curta. I després, clar, el pitjor és quan a 4 dies, o sigui, un dimarts, quan la Junta de Govern es reuneix, decideix que no, que la plaça del Rei no es fa, sinó que...
Per tant, les alarmes s'acostumen a disparar-se després de la Junta de Govern.
Les alarmes són polítiques, són 100% polítiques.
Després de la Junta de Govern.
això és l'experiència que tinc jo personalment i la que més o menys ens transmeten la resta d'entitats quan ens trobem o parlem, no? O senzillament fem un cafè i fem teràpia de grup del que ens passa quan intentem programar coses, no? Ja et dic, més enllà de les 8-9 del vespre, tècnicament ho treballes bé, però el problema el tenim, doncs això, el dia que la Junta de Govern es deu reunir, que crec que és en dimarts.
És en dimarts.
I deuen mirar què passa aquell cap de setmana. Es deuen distribuir els actes entre els regidors i tots aquells que passin de les 9 de la nit deuen començar a posar-se nerviosos.
Hi ha una cosa a mi que em sorprèn, i és que evidentment hi ha una contestació important per part de les entitats afectades, però a nivell de consistori els grups municipals que es queixen en relació a aquest tema és la CUP, i ara Esquerra Republicana, perquè han fitxat l'Esther Madrona i és una persona sensibilitzada com el Toni amb aquests temes, no? Però més enllà d'això em sorprèn, no? La solució moltes vegades, com diu el Toni, és l'equipament, però la gestió, és que m'ha agradat molt això de la gestió dels intangibles, no? Que és molt important en un model de ciutat. No és un tema que els grups municipals abordin amb interès, crec jo. I després, per exemple, tenim el tema històric també de la sala de concerts, que concert no a l'aire lliure, però en espais tancats tampoc. Tenim una sala de concerts allà a Can Solà.
Però allò que tenim a Can Solà no és
la sala de concerts. Que és una cosa allà que tenim.
És una discoteca amb un gestor privat.
Exacte. I sembla que quan parlen del tema de la sala de concerts, la reivindicació històrica que queda allà en el passat, saps? Però que ja no és una reivindicació perquè no hi ha cap demanda per part dels grups d'entitats juvenils, doncs i ja està. I de fet, el Pla Local de Joventut, que s'ha aprovat fa poc, no fa esment a la sala de concerts. I és la sensació aquesta que hi ha certa deixadesa per abordar segons quins temes, per part de tots els grups, tret de la CUP i puntualment.
Però la sala de concerts va ser una promesa electoral en el seu moment.
Bueno, és un tema que es va començar a parlar ja l'any 99. Sí. El Toni, després de treure d'endavant el tema de la Masia Torreblanca, també va començar... Bueno,
no, de fet, això certament va més enllà del mandat de la Masia Torreblanca, era anterior, fins i tot amb una proposta de fer-la annexada a la Masia Torreblanca, que aquí sí que jo mateix ja m'hi vaig oposar perquè creia que no reuniria les condicions i que més condicionaria molt el dia a dia de la Masia Torreblanca. I, a més, a veure, no ens enganyem, la inversió a fer en el costat de la Masia Torreblanca amb uns veïns a 5 metres o a 10 hagués sigut complexa, la gestió. Per tant, aquí havíem de ser una miqueta més hàbils. Bàsicament, és de tots coneguts, no hi havia acord entre Esquerra en aquell moment i Convergència i Unió. Nosaltres apostàvem per una sala on la inversió era 100% municipal. Convergència no volia sentir parlar de la inversió municipal. Finalment arribem a un punt mig, no? Posem un terreny municipal més una partida que en aquell moment, si no m'equivoco, era de 800.000 euros. Per tant, qui vingués a fer una proposta sabia que podria disposar d'un terreny, de la concessió d'un terreny, més d'una butxaca, diguéssim, de 800.000 euros per tirar endavant un projecte que es movia entre el 1.200.000, 1.400.000 en aquell moment. Per tant, calia un inversor, però sí que, diguéssim, si anéssim a pensar en accionariat, l'accionariat principal seria l'Ajuntament, perquè és qui aportava més, no?, amb el solar, més aquests diners. Això ens permetia plantejar, doncs, concerts entre... en cap de setmana amb grups locals, més enllà del cicle que programés el propi medit del programador, però hi podríem incorporar això, i després els usos entre setmana d'assajos, que també era una reivindicació que hi havia a la ciutat. El concurs, doncs, es fa just en canvi de mandat, queda desert, i en lloc de recuperar-lo, canviar, doncs, allò que alguns possibles programadors no veien clar, i tornar-lo a treure, doncs va ser quan es va quedar el calaix, no? I a partir d'aquí ja tots els despropòsits, o sigui, tot el mandat estercelat, on no es fa ben bé gairebé res fins al final, i després ara l'actual mandat, doncs, amb Raül Granger a la regidoria de joventut, amb aquest invent que va ser la sala de Can Solà, que ara em sembla que és la sala, es diu sala teatre, si no m'equivoco, que en cap moment ha sigut una sala de concerts. I és més, és normal que no ho fos. O sigui, qui es pensés que allò seria la sala de concerts, doncs segurament no s'havia llegit bé les notícies, perquè bàsicament era un promotor privat, llogava una nau a Promusa, per tant pagava un lloguer, s'equipava ell mateix la sala i
havia de recuperar la inversió.
Per tant, l'Ajuntament no sé què carai i estava posant, la veritat, com per poder condicionar la programació i l'activitat. O sigui, tu vols condicionar l'activitat, doncs, home, entenc que també hi has de posar alguna cosa de la teva part. O sigui, no tindrem sala de concerts si no volem invertir en una sala de concerts, no la tindrem mai. Per tant, crec que la problemàtica ve, sobretot, en aquest no interès, en el no voler dedicar recursos públics. A mi una gestió, ara que està tan de moda, pública o privada, no em sembla malament. Si hi ha algú que pugui aportar de la seva part, tant sigui amb coneixements o sigui amb inversió, doncs em semblarà benvingut. O sigui, no passa res, pot ser una empresa, pot ser una entitat sense ànim de lucre, però anar a buscar socis per aconseguir tenir aquesta sala de concerts, doncs em sembla que hauria de ser una prioritat en aquest mandat que s'acaba. Primera, perquè és una demanda, és inexistent, no hi ha un circuit de programació de música independent als comercials a la ciutat, no hi ha un trampolí per als grups locals joves i no tan joves, i que són bons, i que toquen, però deuen tocar tot arreu, menys a la seva ciutat, i a més, doncs, quan ens arriba a èpoques doncs, que fa fred, carnaval, etc., doncs certament sí, fa falta un equipament on pugueu ubicar aquest tipus d'activitat. Torno a dir, no és la solució als problemes que té l'Ajuntament amb la gestió del lleure nocturn, perquè no tot se solucionarà tancant les activitats entre quatre parets. No se solucionarà, i és que a més, exacte, no ha de ser així.
A veure, jo no he espartirat floretes al Toni, i ara ho faré.
Gràcies, Anjane.
Però realment, si d'alguna cosa va servir el pacte de govern Convergència i Unió Esquerra Republicana és per engegar polítiques de joventut, que les hem vistes. Vull dir, el cas més emblemàtic és la Masia Torreblanca, no? Però va haver un pla local de joventut.
Va haver passat de 50.000 euros a 374.000.
I es notava que el regidor s'ho creia, no? Però abans del Toni i després del Toni, francament, això és el desert. Amb l'Àngels Ponsa ja li costava engegar un pla de local de joventut, que està amb totes les entitats en plan, escolta, que volem participar, volem col·laborar, volem ajudar a definir les línies polítiques de joventut per a aquesta ciutat. I ara, després, Esther Salat, Raül Granger, doncs, sincerament, no s'ho creuen. I és així perquè no hi ha res que constati que en aquest poble hi ha polítiques o activitats adreçades als joves. S'ha fet ara un pla local de joventut per cobrir l'expedient, però si mires mesura a mesura, realment falta alguna cosa.
No, i farem aules d'estudi a ESADE i farem doncs, que el centre de negocis del Trade Center doncs, tingui unes beques, no?, per amb els espais de coworking perquè joves de la ciutat. O sigui, sí, aquestes coses les anem fent. Però jo crec que sobretot és aquests intangibles, O sigui, quina és la política de lleure, quina és la política d'associacionisme, quina és la política de voluntariat, o sigui, tots aquells intangibles que fan que en el fons que una ciutat sigui interessant, o sigui, cohesionada, no?, i que es desenvolupi doncs, amb uns valors que a dia d'avui estan única i exclusivament doncs, impulsats per part del teixit associatiu i que davant d'aquest teixit associatiu, que per sort doncs, és nombrós i és fort i és sòlid, doncs, una administració sobretot home, ha d'ajudar al màxim possible. Però si, mira, a vegades només que no fes nosa, ja quasi que algunes entitats ja en tindrien prou. Altres no, és evident que el treball conjunt que fem, doncs gràcies a convenis, gràcies a subvencions i a treball tècnic conjunt, entitat-ajuntament, doncs ens permet tirar endavant tant a l'entitat com al servei que dona l'entitat, no? Però en altres casos estem parlant, doncs, per exemple, del carnaval, no? Doncs que hi ha gent que treu hores de la son, de la nòvia, dels estudis, perquè al final hi hagi una festa i aquella nit doncs, sigui especial i tingui certa màgia a la ciutat, no? Doncs ostres, jo no dic que els hi calgui un gran recolzament, perquè per sort els quatre que impulsen la comissió de Carnaval, doncs que tinc el gust de conèixer, són gent prou habilidosa, intel·ligent i pancaire, però com a mínim no fem nosa, que tiri endavant. Jo crec que el que clama el cel a vegades és de dir, ostres, tens quatre tios, i els que van a darrere, jo dic els quatre que sortien a la roda de premsa, disposats a remengar-se i a trencar-se la cara per això tiri endavant, home, posem-nos-hi al costat. Perquè una cosa que a mi em fa molta ràbia, i a l'època que tenia temps d'escriure, un dia vaig escriure una columna sobre això, és quan et diuen, no, és que no són majoritaris. És veritat. O sigui, els joves que organitzen tot això no són majoritaris. Malauradament, n'hi ha molts més sentats al sofà de casa o davant de la PlayStation. Però aquests joves, que no són majoritaris, gràcies a aquests joves que no són majoritaris, la ciutat té
vida,
té activitat cultural, té activitat social. O sigui, recordem...
Gràcies a aquests joves la ciutat és ciutat, és a dir, no és simplement un agregat de cases, no? Unifamiliars.
O sigui, la gent jove, en el seu moment que va muntar barraques, va revolucionar la Festa Major i la va retornar a la gent jove. I molts dels projectes que actualment continuen a la Festa Major venen d'aquella revolució que es va fer en el seu moment. Per no parlar de tots els anys que el grup de joves de la parròquia va funcionar bé i muntaven, bueno, encara es munta, però sobretot impulsaven directament el grup de joves de la parròquia tota la campanya Un Nen, Una Joguina. L'impuls que va tenir Profeslo i després la comissió del Ball de Gitanes de Carnaval. I un llarg etcètera d'activitat que ha sigut impulsada per aquests joves, que torno a dir, és veritat, no són majoritaris, però sense ells no hi hauria ciutat. Per tant, hem de posar remei, no només amb equipaments, torno a dir, ens ho creiem, o el cas que al final també ens podem trobar que la gent, doncs, miri, s'encansi i se'n vagi, doncs, no diria que se'n vagi a viure per això, però poder sí que se'n vagi a fer les seves activitats i el seu lliure fora de la ciutat.
Més coses. Canviem de tema. Ni la Fiscalia ni l'advocat de l'Estat acusaran la infanta Cristina pel cas Nós en els escrits d'acusació que presentaran avui. Tant el jutge instructor com l'audiència de Palma aprecien indicis de delicte per jutjar-la, però els acusadors públics es mostren partidaris de mantenir la seva condició de participant a títol lucratiu per haver-se beneficiat dels diners que va obtenir el seu marit, Iñaki Urdangarín, de forma presumptament delictiva a través de l'Institut Nós i de la seva societat familiar Aizon. Per cert, que tenia seu aquí Sant Cugat, aquesta societat, i de fet hi ha un implicat, Sant Cugatenc, o resident a Sant Cugat, depèn de com es vulgui mirar, que era Diego Torres, pel qual es demanaran 15 anys de presó. Algun comentari sobre aquest embolic judicial, o embolic, o història, o...
Bueno, jo suposo que ens podem imaginar les pressions que hi ha sobre el poder judicial per fer les coses en un determinat sentit, no?, i la resolució final del cas suposo que en recordarà el cas també de la famosa Yana Mato, de partícip a títol lucratiu, no? Que tens un marit que fa segons quines coses, però jo no lo sabia. Tenia un Jaguar allà en el pàrquing, però jo no ho sabia. No?
Doncs, a mi m'agradaria trobar algú així, al revés, eh? Vull dir, jo no donar-me'n.
La infanta, d'alguna manera, em recorda una mica a l'Anna Mato, no? D'aquelles esposes, no?, que... tenen un marit que fa coses i elles no ho saben. I jo no sé com la infanta no ha renunciat encara als drets dinàstics i a tots els drets que pugui tenir de privilegis, no? I aquí no passa res. A mi em sembla al·lucinant, sincerament.
Per cert, que si finalment l'Estat no presenta cap acusació contra la germana del rei i només es manté la del sindicat Manos Límpies, que és aquest sindicat... Vaja, que jo no conec ningú que sigui aquest sindicat, però vaja, ja els coneixem, no? A Cristina se li podria aplicar el que es coneix com a doctrina Botín i es podria estalviar el judici.
Sí, és així de gros.
Bé, de fet... No, té... Sí, és gros, és gros.
Bueno,
una altra cosa.
Tu ets el periodista i, per tant, això ens ho diràs amb un llenguatge més correcte, però que no tiri endavant, no?, per Fiscalia i Advocat de l'Estat la imputació de la infanta, doncs m'imagino que no és notícia. O sigui, la notícia hauria sigut que aquests dos estaments, no?, haguessin tirat endavant. Hem de veure quina doctrina s'acaba aplicant, no?, perquè el jutjat pot acabar interpretant si hi ha hagut dany, no ho diré tècnicament bé, però si hi ha hagut dany en la cosa pública, si s'ha perjudicat l'ú públic o no, llavors s'aplicaria una doctrina o l'altra. Per tant, bueno, home, jo crec que tothom que estafa, pateix impostos, i en el fons, doncs, està fent una fuga de capital per interessos privats, doncs és evident que està afectant a lo públic, no? Perquè aquests diners, doncs, que s'han saquejat de diferents administracions, doncs els dedicaríem a fer serveis. No em posaré a dir quins per no ser demagògic, però és evident, no? Dit això, a mi m'agradaria, jo sóc molt il·lus, i m'agradaria veure algun dia una revolució judicial. Ho dic seriosament. O sigui, no pot ser que en aquest cas concret, és igual, em podríem anar posant...
El cas del jutge Ruth, sí, no? Podríem... que avui es diu si el continua o no...
Exacte. Em podríem anar posant un darrere l'altre, però centrem-nos en aquest. Segur que ningú més de... Ja no la infanta, que ho donaria per fet. La casa reial, ningú més està... implicat, ja no dic dels membres que surten a la foto cada Nadal, sinó tot el cos tècnic de la Casa Reial, segur que ningú més està... O sigui, al final, tan hàbil era un urdangarín que tot solet i amb Diego Torres ho feien tot. És que no... Oi que no ens quadra per enlloc? Per tant, jo crec que aquí ha d'haver-hi una plantada judicial algun dia, perquè és que si no, no hi haurà manera de fer net. I la sensació que hi ha d'impunitat en molts d'aquests personatges, doncs, home, no ajuda en cap cas ni a creure en les administracions ni en els estaments centrals i principals d'un estat, i ja no dic per part d'aquests personatges funestos de començar a frenar, no? I de dir, bueno, poder que comencem a fer les coses bé, clar, si ni s'investiga, ni si la infanta li tira endavant el judici, ni el rei ha de donar explicacions, l'antic rei, perdó, Joan Carles I, ha de donar explicacions de les seves gestions i suposats anomenaments que tenen certs correus que Diego Torres filtra, home, jo crec que l'estat espanyol té un problema greu.
I el que es triga a jutjar, no? Perquè des de quan arrosseguem aquest tema? Des que va sortir... apareixen les primeres informacions, s'investiga, es va allargant, i constantment et vas trobant amb notícies, i sembla que no s'acabi mai, no?
L'altre dia el president del govern, Mariano Rajoy, va dir que volia fer una reforma processal per escurçar els terminis d'instrucció dels casos, passar-los de 6 a 18 mesos, no? Però clar, aquest no és el tema és que els jutges estan patint una sobrecàrrega de treball, no tenen mitjans materials ni de cap tipus per escurçar els terminis, no? I em sembla que Jutges per la Democràcia va fer una denúncia l'altre dia a l'Audiència Nacional, que s'ha admès a tràmit, queixant-se d'això, que no tenen recursos per fer bé la seva feina. Per tant, ja no... molts polítics diuen la justícia, si és lenta, no és justa. La gran frase, no? I que volen que la cosa sigui més àgil, més ràpida. Però si ni el Consell General del Poder Judicial ni el Ministeri de Justícia dona recursos i instruments al Poder Judicial per fer bé la seva feina, és una mica, doncs això, posar-los entre les cordes. No és un tema d'escurçar els terminis, és donar eines perquè puguin escurçar els terminis, que és diferent.
Per cert, fa una setmana que va haver-hi la conferència d'Oriol Junqueras. Avui no n'hi ha cap, no? De conferència. La de Miquel Iceta, quan és?
Dimecres la de l'Iceta.
La fa? A on?
No tinc ni idea. No.
Ho dic perquè vam conèixer finalment el que era la proposta d'Oriol Junqueras i ahir vam sentir declaracions seves. Va dir que, exactament, Junqueras rebutja la posició de Convergència Democràtica i creu que la comunitat internacional entendrà perfectament, citació literal, les llistes separades. Mentrestant, CiU i Esquerra mantenen el seu pols sobre la idoneïtat d'una llista unitària en unes possibles eleccions anticipades de caràcter plebiscitari. I estem a l'espera que hi hagi aquesta reunió entre Junqueras i Mas, que s'havia de produir molt ràpidament, però vaja, al final ha hagut de passar el pont entremig i ara, en teoria, algun dia o altre s'hauran de trobar. Algun comentari sobre la proposta d'Oriol Junqueras?
No, ja en vam parlar la setmana passada, no? per on intuïem que anaven els trets, i més o menys la vam encertada, els que estàvem aquí.
Home, sou bons tertulians i sou gent amb informació i coneixement. Bueno, no, la vau clavar gairebé.
Sí, jo crec que ja Esquerra o Oriol Junqueras particularment ja havia avançat la majoria de les coses que després va desenvolupar en la seva conferència, que no vaig seguir, vaig llegir-la l'endemà, allò el que n'havien tret els mitjans. Però ja ho dèiem la setmana passada, una llista unitària a dia d'avui és difícil per les desconfiances que es van generar amb tot el que va ser la gestió del 9-N. Això primera. Segona, hem d'estar molt segurs de que una llista unitària sumi més. Això, si per anar junts hem de perdre votants de totes bandes, doncs home, poder que ens plantegem uns compromisos polítics clars, uns compromisos polítics que a la vegada seran més diversos, més enllà doncs, de voler un estat propi i d'iniciar un procés constituent, però que ja comencem a orientar cap a on volem que sigui aquest estat i aquest procés, no? No és el mateix l'estat que voldrà a dia d'avui Convergència i Unió i no és el mateix l'estat que voldria a dia d'avui la CUP. Per tant, per posar aquests dos extrems, crec que, atès això i ateses les desconfiances que va generar el propi president amb els seus socis de viatge cap al 9-N, segurament estem en el mal menor, certament. Ho diu, una bona intenció en el sentit de programes que siguin iguals en els partits que s'hi vulguin sumar, agafem compromisos davant de la ciutadania per tirar endavant el procés i a partir d'aquí, doncs, cadascú, amb els seus matisos i les seves prioritats polítiques, posar-se a treballar per construir el nou estat.
Jo vaig dir la setmana passada i reitero que per mi és molt important preservar el pluralisme que hi ha al Parlament de Catalunya. En aquest sentit, la proposta de Junqueras no em semblava malament. I jo crec que Convergència i Unió ha d'assumir que la llista única, unitària, com li vulguin dir, està lluny de poder fer-se realitat. Ho han d'assumir i decidir si volen eleccions anticipades o no. I si hi ha anticipades, en quin moment volen les anticipades? Perquè també tenim les municipals al mes de maig. És a dir, que hi ha un calendari sobre la taula una mica intens i després tenim a Unió Democràtica Catalunya, que encara vol allargar la legislatura amb el PSC. La conferència del Miquel Iceta el proper dimecres no crec que doni masses titulars. L'altre dia llegia que estava preparant el discurs amb l'Enric Casas i l'Assumpta Escarp. Dubto que ho estigui preparant amb algú. El Miquel és prou intel·ligent com per fer-se ell els discursos i sap perfectament el que vol dir i continuarà dient el mateix. Vull dir que la solució és la reforma de la Constitució en un sentit federal i que cal un pacte amb l'Estat. Sé tu. Per tant, no crec que doni titulars. Vaja, em sorprendria.
Aleshores, per què fan les conferències? No dic que...
Bueno, algú les ha posat
no,
de moda. I...
Sí, perquè la d'Oriol Junqueras esperàvem alguna cosa diferent, alguna proposta. La demà sí que va haver-hi alguna sorpresa, no? Que va...
Sí, la demà va ser una conferència que realment era per llegir-se-la i...
Hi havia detalls, hi havia missatges, s'havia de mirar bé. En canvi, la d'Oriol Junqueras, a més, tenia una cosa que jo la vaig veure sencera, és que molt bona part de la conferència...
La va avançar el mateix dia, no? En una entrevista.
Era un tros que va repetir aquí, o que va fer prèviament aquí a Sant Cugat, en la presentació de la candidata d'Esquerra Republicana a l'alcaldia, la Mireia Ingla. Un tros en què explica que quina sort aquests nens que no parlen ni català ni castellà a Catalunya, que tenen una altra llengua, tot aquest argument que el desenvolupa i, òbviament, el fa molt més llarg, era un bloc que en aquesta mateixa conferència va repetir. Vull dir que allò que se la va preparar, sí que és cert que es devia preparar la part segona, no? Però aquesta primera part, pel que tinc entès, i ho vaig comprovar, l'ha dit en altres ocasions.
Jo, sincerament, crec que has de fer una conferència si tens coses noves a dir. Si no, doncs concedeixes una entrevista i ja està, però aquesta cosa de dir, vinga, ens trobem tots, una missa, tal, no sé què, doncs mira, molt bé, molt agraïts.
Sí, jo també vaig tenir una mica la sensació, i sobretot ja quan he vist que, vaig veure que Iceta també anunciava la seva, dius, bueno...
Suposo que després vindrà l'arrere...
Sí, no, poder, clar, ara qui no em faci una...
Poder
no.
Ens estem passant una mica. Jo entenc, i no és sant de la meva devoció, però entenc doncs, que el president Mas, justament per ser president, faci una conferència, faci un discurs amb un posat més institucional, més seriós. Crec que li toca, pel càrrec que té, t'agradi més o menys. La resta, bueno...
No cal.
Jo crec que no caldria. O sigui, els posicionaments de Junqueras i d'Esquerra eren molt clars. I els posicionaments del PSC, doncs, em sembla que també són molt clars ja a dia d'avui. Per tant, poder a vegades ens passem, no?, escenificant massa la política i hauríem de pensar si això és contraproduent, a vegades. Crec que a vegades també mitjans de comunicació que s'han anat convertint en mitjans doncs, com més digitals, on les webs, Facebook, Twitter, corren cada dia amb moltíssimes notícies de fonts, no en diré oficials, però de fonts fidedignes, de mitjans de comunicació doncs, públics i privats, però seriosos. I crec que hi ha una tendència a posar el micro a la boca de polítics un pèl exagerada. No passa res perquè durant unes hores o durant un dia no es posicionin, no passarà absolutament res. Jo crec que també estem accelerant uns tempos que, no ho sé, o sigui, evidentment això sociòlegs i politòlegs en sabrien molt més que jo, però no sé si és positiu aquesta demanda constant
de posicionaments.
Perquè llavors també et passa que agafes Mercè Conesa per una banda i t'està dient més una opinió personal que de partit.
Moltes vegades i s'ho diuen, això és una opinió personal.
El conseller de la presidència i et fot unes declaracions que no tenen res a veure amb les de Mercè Conesa perquè són unes reflexions i unes posicions gairebé més personals que de partit. No? Llavors, crec que aquí tots hem de vigilar, els polítics han de vigilar i mitjans de comunicació potser els hauríem, o els hauríeu, de deixar a vegades respirar una mica i donar, i marcar uns altres tempos d'actualitat política, perquè si no ho esgotem al personal, o sigui...
Sí, sí, és un tsunami informatiu.
No diré noms de programes, però hi ha gent que a vegades em contacta, que comenta que està esgotada de segons quins programes, doncs, de què el tema és...
No, i tant, si, està molt de moda, si no? Les tertúlies polítiques si posat... que realitzen fins a quan respiren
exacte,
els polítics.
La coma
no?
Més cap aquí o més cap allà, dius, home... Jo crec que no passa res, escolta, està bé també fer entreteniment, fer programes doncs, de divulgació científica, si tu vols, i que una mica la política, que és interessant, que anem d'estar informats. Jo crec que els que en volem estar ja ho estem, o sigui, a vegades aquestes conferències van als convençuts, per tant, podríem d'enriquir-nos, no? I anar al no convençut. I aquella persona que abans entrarà al YouTube a veure un mico saltant a corda, que s'interessarà per què diuen els pressupostos de la Generalitat sobre una àrea que, si vols, també ho trobes a internet. I llavors la gent diu, oh, és que no hi ha informació política. No, això no és cert.
Bueno, és
la cosa
que...
és com la donem o com
la
vestim.
Hi ha una sobreabundància d'informació i et pertoca tu com a consumidor triar les fonts, no? I anar a buscar allò que...
No, i és el que deia el Toni, que aquests actes o conferències són misses i ja sabem tots com són plan les misses, no? Correu electrònic, militància, simpatitzants, en plan, escolteu, que hem d'omplir, no? Doncs, escolta, no sé, potser haurien de canviar una mica el xip, no? I fer les coses d'una altra manera per convèncer el que diu el Toni, els que no ho estan.
Que després passa el que passa, no? Que van enganxar Miquel Calçada completament dormit a la conferència...
Ah, sí, es va dormir, no ho sabia.
D'Oriol Junqueras amb una imatge que, clar, ja és mala sort, no? Que potser estiguis cansat aquell dia, tot mitja dormis i que t'enganxi la càmera de TV3 allà en plena no dormida. Però vaja... coses que passen. Que, per cert, també coses dels mitjans de comunicació, no? TV3 connecta després de la conferència, es veu la imatge de Marta Rovira i Carme Forcadell,
sí,
que no se sap ben bé què
es van dir. Que semblava que es tiraven els plats pel cap.
Sí, que una mica
més. Després ho van desmentir.
I, vaja, que quan hi ha una càmera per allà al mig, que encara hagi acabat la conferència, et poden enxampar i vaja. També hi ha aquí després els mitjans arrossegant que s'hauran dit, que no s'hauran dit, no? Allà... el tuit, el no sé què, la fotografia, etc. Fins que...
Bueno, per això els futbolistes parlen amb la mà de la boca.
Això és culpa del Canal Plus, que va fer una secció en un programa esportiu, que era el dia després, que es dedicava a això, a intentar enganxar gent dient coses i a llegir els llavis, no? I des d'aleshores que han agafat l'hàbit de tapar-se la boca i els llavis per evitar que els puguin llegir qualsevol cosa que puguin dir en un partit de futbol, que ja em diràs. Però vaja, no sé, veurem. Tinc més temes sobre la taula, però vaja, és gairebé l'hora de plegar. Que,
bueno,
per exemple...
a mi m'agradaria comentar,
ah, sí,
no, que hi ha...
No, és que a més vaig dir, la Inzana Conesa porta punts i treballa a les tertúlies, eh? Molt bé.
No, que hi ha una entrevista interessant al Periódico Catalunya, crec que és amb una de les jefes de Podemos aquí a Catalunya, la Gemma Ubasart, que parla precisament del procés i diu que no està ni a favor de les eleccions plebiscitàries ni a favor de la DUI. Està a favor d'una reforma constitucional, s'ha d'obrir el meló i encabir el referèndum en aquest marc, no? I jo crec que, vaja, aquesta noia la veurem sovint en els propers mesos, perquè potser serà la cara visible del moviment a Catalunya.
Que, per cert, Podemos ha demanat que les controlar candidatures les locals no agafin la marca Guanyem.
I que podrien impugnar...
Que és el que passa aquí a Sant Cugat, precisament.
Sí, que podrien impugnar llistes a la Junta Electoral Central en cas que veiessin una candidatura a Podemos.
Veurem com acaba també Podemos aquí a Sant Cugat. Toni Ramon, i en Sane Conesa, i Toni Ramon, moltíssimes gràcies i molt bon dia. Que vagi bé.
Bon dia.
A vosaltres, bon dia. Bon dia.
It's like kind of automatic thing. You don't need to talk and stuff when happen. And you just gotta let them and the stuff just waiting for when you ready. What happened? The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. See friends shaking hands, singing, how do